Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 4. Els ajuntaments francesos han convocat demà una protesta per l'atac d'aquesta passada nit a la casa de l'alcalde d'un municipi proper a París. La seva dona està ferida després que un cotxe en flames hagi impactat contra el domicili on es trobava amb els seus dos fills petits. L'atac forma part dels disturbis que hi ha hagut les últimes 5 nits al país per protestar contra la mort de Nael, de 17 anys, a mans de la policia. És l'incident més greu contra un funcionari des que van començar els aldarulls. L'alcalde ja ha definit l'incident com un intent d'assassinat i la primera ministra de França ha condemnat l'atac en nom del govern. La protesta serà a les 12 del migdia en tots els ajuntaments. Pedro Sánchez creu que els pactes entre PP i Vox que hi ha hagut fins ara al País Valencià, les Balears i Extremadura són el tràiler de la pel·lícula de terror que es pot estrenar si arriben a governar Espanya. Ho diu en una entrevista al periòdico.
Lo que veo durante estas últimas semanas es un tráiler de una película tenebrosa donde mi pregunta, y creo que las preguntas que se hace la mayoría social de este país es ¿de dónde sale esta gente?
A l'entrevista, Sánchez també ha demanat una mobilització massiva a les urnes per consolidar els avenços fets fins ara. I entitats independentistes demanen als ciutadans que votin a les eleccions generals amb la papereta de l'1 d'octubre. D'aquesta manera defensen el vot nul com a protesta. El president del Cercle Català de Negocis, Albert Pont, ha explicat que les entitats convocants imprimiran desenes de milers de butlletes.
Les butlletes es distribuiran de formes diferents. Per una banda, les entitats convocants tenim pensat imprimir diversos desenes de milers de butlletes, però a més hem vist que hi ha molta gent que es mobilitza i que fotocopia moltes de les butlletes que nosaltres tenim en PDF en les nostres respectives pàgines web i molta gent les distribueix pel seu cantó.
Les associacions que fan aquesta crida són Catalans per la Independència, el Cercle Català de Negocis i el moviment Vot de Revolta. Asseguren que han perdut la confiança en els partits tradicionals. Diuen que pacten amb l'enemic per no perdre quotes de poder. I ara els esports. Amb Pol Rodríguez.
Ara mateix amb dos focus d'atenció. Un és la cursa de Fórmula 1 al Gran Premi d'Àustria. Max Verstappen, el líder del Mundial, domina amb claredat a 13 segons del Ferrari de Leclerc. Sainz és quart i Alonso és sisè. Queden 22 voltes pel final en una cursa que finalment s'està corrent en sec. D'altra banda, tenim en dansa la segona etapa del Tour de França de 209 quilòmetres, amb inici a Vitòria i final a Sant Sebastià. Ara mateix hi ha tres corredors escapats, Nelson Powles, Boasson-Hagen i Cabanya. El gran grup amb el mallot groc Adam Yates i els grans favorits com Pogacar o Vingegaard es troben ara mateix a 2 minuts. Els corredors acaben de deixar enrere el coll del Quisa de tercera categoria i amb un 5,7% de desnivell positiu. En futbol avui es completen els partits de quarts de final de l'Europeu Sub-21. Ahir es va classificar Espanya i Israel per semifinals. Avui ho intentaran a partir de les 6 de la tarda o Anglaterra o Portugal i a partir de les 9 França o Ucraïna, d'on sortirà, per cert, el rival de la selecció espanyola. I l'andalusa, la Carolina Marín, acaba de guanyar la medalla d'or en bàdminton als Jocs Europeus, suma d'aquesta manera un or més al seu palmarès, que el completa un or olímpic, 3 vegades campiona del món i també 6 vegades campiona d'Europa.
I el temps fins al vespre pot anar descarregant algun ruixat o tronada en zones de muntanya del nord del país, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu, i entre la Catalunya central i les comarques gironines. L'ambient continuarà càlid, de ple estiu, amb calor més intensa a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida. Això és tot. Per ara us deixem amb el Reconcentrat i tornem amb més informació d'aquí una hora.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Arriben els dies sense IVA de Conforama per renovar casa teva aquest estiu. Aprofita i canvia el teu sofà, matalàs o mobles i no paguis l'IVA. Només fins al 3 de juliol a botigues i a Conforama.es.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai. L'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
RAC 1. És el president Joan Laporta. Què tal? Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Hem viscut una lliga històrica.
Sergio Busquets. Hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Vull viure una experiència nova, una experiència familiar.
Us saludem des d'Eindhoven i donem ja el tret de sortida d'aquesta programació especial. Joan Capdevila.
No t'ho diré jo, si ho ha vist tothom. Hem sigut perjudicats clarament.
Oriol Romeu.
La idea de joc a mi m'encanta, me sembla molt atractiva, molt bonica.
Tant de bo a la tercera vagi la vençuda, no, Sara?
Sí, cualquier partido es nueva historia.
Cada dia, a 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser. RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a rac1.cat.
Continuem repassant els podcasts de RAC més 1, la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC 1.
Reconcentrat de podcast.
El podcast Cases amb Ànima volem cuidar la llar i convertir-la en el nostre refugi. Fer-ne un espai que ens aculli en qualsevol situació, s'adecui al nostre moment vital i acompanyi les estacions de l'any. Basant-nos en un tema central, descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors i les seves metodologies. En aquest capítol, tots els secrets sobre els colors al descobert. Els colors tenen la capacitat de despertar emocions i, per tant, escollir-los bé pot ajudar a que un espai influeixi positivament en el nostre estat d'ànim. Utilitzar la cromoteràpia per millorar el benestar dins de casa. En parlem a Cases amb Ànima amb la Laura Pou, que és directora de continguts de la plataforma de disseny d'interiors online Libitum.
Moltíssimes gràcies.
I a l'Andrea Pros, que és experta en màrqueting i especialista en creació d'identitats. Benvinguda.
Moltíssimes gràcies.
Estareu d'acord en que els colors són elements molt importants a l'hora de crear harmonia dins la llar, totes dues, no? Aquí no hi ha...
No, són importantíssims, poden determinar la decoració, crear aquesta harmonia, donen també personalitat també en una casa, en una estança, per tant, 100% a favor dels colors.
Totalment, a més que crec que és com el primer input que rebem, o sigui, tal com entrem, els colors ja no només amb color pla, sinó color amb materials, amb tot, ens defineixen de com és la nostra llar i com som nosaltres al final també.
Clar, això és el que anava a dir, ens defineixen a nosaltres, m'agrada molt aquesta expressió, perquè no només a la llar, sinó què és el que necessitem nosaltres dins la llar.
O sigui, casa nostra és el nostre temple, és l'espai on som, en majúscules. Aleshores, com la tenim, defineix molt la manera en què nosaltres ens comuniquem, ens relacionem, com ens agrada estar quan estem nosaltres mateixes, no? Quan jo estic sola a casa, m'agrada estar d'una manera... i en funció d'això decoro l'espai que m'envolta.
També hem de tenir en compte totes les emocions i sensacions que en transmeten els colors. Llavors, és un element importantíssim quan decidim com volem decorar la nostra llar. I això s'ha de tenir molt en compte. No és el mateix decorar un dormitori que decorar una sala d'estar on volem calidez, que decorar el bany o la cuina. Llavors, els colors, importantíssims.
Importantíssims. Farem el recorregut ara per la casa, però hi ha regles que poden ajudar a no equivocar-nos, perquè a vegades estem una mica perduts i poden, justament, volem expressar una cosa i estem expressant tot el contrari.
Exacte.
Hem de saber-ne una mica.
N'hem de saber una mica, tot i així, a mi m'agrada sempre dir que no hi ha normes escrites en interiors, per tant, tot és possible, tot és correcte, però sí que hi ha unes recomanacions a l'hora d'aplicar a la nostra llar. No? Hi ha la famosa regla 60-30-10.
Ah, exacte, aquesta és la que volíem també comentar.
Aquesta, que tothom li agrada moltíssim, i és... una recomanació que fem a l'hora d'aplicar aquests colors. Parla de les proporcions, com hem d'aplicar aquestes proporcions en colors. Comencem amb aquest 60. Parla del 60%. Vale? Aquest 60% serà el color dominant o principal que aplicarem. Sobretot és el que pintarem sostres i també pintarem les parets. Recomanació, fer-ho tons neutres, blancs, més cremes, beige, grisos. Per aquesta manera serà molt fàcil després combinar-ho amb altres colors, val? Llavors, el 30% seria aquest color secundari. És el color que posarem en els mobles, potser també les cortines, en les catifes. Llavors, aquest color podem ser una mica més atrevits, no? Podem posar-hi un verd, un blau... Podem jugar una miqueta més. I per acabar tenim aquest 10% que és el color accent. I és el que ens donarà personalitat a l'estança. Si tu em dius, mira, a mi m'agrada molt el color groc, et diré, ostres, el color groc que hem de vigilar, ara en parlarem, segurament. Per què no l'apliquem en aquest 10%? En coixins, en un gerro, en una làmina... Llavors ens donarà personalitat, trencarem una mica amb aquests tons neutres, amb aquesta base neutra, però no saturarem la nostra habitació. Per tant, 60, 30, 10. El color, sobretot, en aquest 10%.
D'acord en que el 60, sobretot, ha de ser un to més neutre, que no ens esgoti?
Totalment. O sigui, al final, jo crec que si saturem de color, acabem no veient color. Aleshores, quan tenim tots tenen la mateixa proporció de pes, t'acabes atabalant, perquè l'ull tampoc sap on dirigir la mirada. Aleshores, hi ha moltes coses i no sabem ben bé cap on això, no? Dirigir la mirada i què entendre d'aquell espai. Per mi, sí, o sigui, és que de fet amb les marques treballem de la mateixa manera. O sigui, veiem quin és el color que les identifica i treballant-lo molt en proporció, perquè és que si no, atabala.
Clar, les bases neutres són ideals per combinar. Rarament ens equivocarem amb una base neutra. Ens permet moltíssimes coses, ens permet combinar amb molta facilitat i a més en espais petits recordem que tots els colors clars ens aporten lluminositat, ens aporten amplitud, per tant, són ideals. És una base molt fàcil.
Sí, és molt difícil equivocar-se. L'únic punt on jo crec que pot haver una mini equivocació, on podem patinar una mica, és amb els subtons. Que si fem una base, per exemple, blanca, que tiri més cap a blau que cap a groc, després, com combinem els colors complementaris, crec que també hem de tirar, si són més freds o més càlids, perquè tenim un blanc molt càlid i el combinem amb tons d'accent molt freds, ai...
Ja, patina. Hi ha més risc. Per tant, com que normalment vivim en pisos petits, apostarem sempre per colors de base que siguin clars, molt lluminosos, molt clars,
clars,
a no ser que tinguem un palau, llavors podem pintar-lo de negres, però si no, vigilem.
Sí.
Sempre molt clars. I després, també hi ha aquesta idea de mesclar tres tons consecutius.
Sí.
En aquí seria una altra regla? O
serien els colors
encaixem? Les monocromàtiques, sí. Paletes, i per mi són un encert.
Sí, totalment. És agafar d'un mateix color diferents tons. Llavors, també és un comodí molt fàcil, per si ens fa una mica de por a arriscar-nos, que a vegades amb els colors ens fa por, llavors d'un mateix color agafes els diferents tons i pots crear una decoració estupenda.
Sí, a més és que queda com molt bé, molt pla de cara a l'ull, és com... està com molt difuminat tot, aleshores no hi ha res que cridi l'atenció per sobre de les altres coses. També crec que va molt amb la personalitat, no? Al final hi ha gent on sí que li enganxa més tenir un color accent, que sí, normalment els colors accent són els més llampants, però sí que pot anar molt bé, però hi ha gent que potser no té aquesta personalitat tan marcada i estar en un espai com més estable a nivell visual també relaxa, també ajuda. Aleshores... jo sóc molt partidària de les paletes monocromàtiques. M'agraden moltíssim.
Sí, també hi ha els colors aquests anàlegs, no? Que són els... he portat una paleta cromàtica, tot i que
la gent no ho
pot veure, però
ho podem explicar.
Sí que, també és molt interessant perquè és agafar els tres tons, és a dir, que van seguits, no? Per exemple, agafaríem en colors càlids, agafaríem el groc, agafaríem aquest groc verdós i el verd.
Clar, aquí tenim tots els colors endreçats per continuïtat.
Hi ha els freds i els calents, són 12 colors, hi ha 3 primaris, 3 secundaris i 3 terciaris. Llavors, són els freds, que els freds serien blaus, verds, roses, liles, i els calents, que són el vermell, el taronja i el groc, que són amb els que...
hem de vigilar més.
Hem de vigilar, perquè són colors càlids que absorbeixen, ens donen molta vitalitat i molta energia, tinguem-ho molt en compte, això sobretot en dormitoris, i a part també poden, el que deia molt bé l'Andrea, saturar. Vale, que sí. Això és el que no volem. Llavors aquests tres colors anàlegs també per combinar també van molt bé. També s'ha de dir que en espais petits nosaltres sempre parlem, no parlàvem de la regla 60-30-10, que són tres tons, val? En espais més petits la recomanació és utilitzar dos tons.
Simplificar, per mi sempre és un encert, sempre.
D'acord? Llavors si tenim un espai petit, una habitació individual, no ens tornem bojos. Una base neutra i una mica d'accent de color, si volem.
Clar, perquè a més a més un espai carregat de diferents colors ens desendreçarà mentalment.
Clar, també exacte. Hi ha el tema del soroll visual, no? També és important, no? Jo sóc molt partidària de les cases viscudes, no? Una tassa, un llibre, és a dir, les, i vivim a la casa, llavors no passa res per tenir alguna coseta sobre les taules. Però si tenim molt, ens molesta i crea aquest soroll visual. Llavors, els colors clars baixen, ajuden baixen. També a mantenir, a evitar aquest soroll visual.
Però és clar, no som tots igual i per tant, m'imagino, Andrea, que de la mateixa manera que creem marca, colors amb, per les marques, nosaltres mateixos som una marca i per tant hem de triar el nostre color. Com ho fem per triar aquest color nosaltres?
Exacte, jo sí que soc superpartidària que nosaltres som una marca pròpia, aleshores és buscar molt bé amb quins colors ens sentim més còmodes, ens sentim... No, què volem? Com volem sentir-nos a casa? Jo, per exemple, tinc molt clar que la que surto de l'estudi, arribo a casa i casa per mi és relax. Aleshores, amb quins colors em sento jo relaxada, amb quins colors em sento jo còmoda? Busco quins m'agraden, també el que parlàvem abans, no? Hi ha molts colors amb els que ja ens hem relacionat prèviament en la nostra infantesa, després de l'adolescència, són colors que emocionalment, pel que sigui, ens han marcat i són colors amb els que no ens sentim còmodes, encara que la teoria ens digui que X color té poder relaxant, a nosaltres no ens relaxa. Crec que és molta part d'autoconeixement, de saber amb quins colors sí, amb quins colors no, també la manera com ens vestim, o sigui, crec que coneixem moltíssim amb quins colors ens sentim més nosaltres. Aleshores, un cop ens coneixem, jo crec que és molt fàcil treure quins colors reflecteixen millor la nostra personalitat i després, com deia la Laura, dir, doncs si el meu color preferit és el groc, una, dos, o busco, jugo amb les opacitats, amb la vivesa, amb la saturació del groc i treballo amb un groc que potser és un groc més pàl·lid, un groc més pastel, o si m'agrada el groc sol, el treballo amb petits detalls.
Anem amb compte.
Perquè la decoració, com estic totalment d'acord, és un reflex nostre, és la nostra marca personal, no? L'apliquem també a casa nostra, llavors... El que ens agrada, lògicament, ha d'estar a la
nostra llar. Que també just és el que dèiem, no? Que hi ha gent que és molt eclèctica. Aleshores, casa seva no tindria gens de sentit que fos tota blanca o tota neutra.
Exacte.
Hi ha gent a qui li enganxa tenir la casa tota plena de colors, de milions d'estampats tots junts i barrejats, però perquè són així.
Són així. Llavors, el teu gust personal, per estètica, és una de les primeres coses que hem de valorar. Altres, el que deia molt bé l'Andrea, tu què vols? Una casa més neutra? Una casa més personalitat? Què volem? També hem de tenir en compte el tamany, ho dèiem abans, eh? No és el mateix una casa molt gran, una habitació molt gran que ens permet jugar potser amb tons molt més atrevits que una habitació petita. I també la llum. És molt important la llum natural que tinguem.
Sí.
Per exemple, en espais on entra molta llum, estaràs d'acord amb mi, Andrea, no és bo apostar per el blanc massa.
És el que dèiem, no? Al final acaba sent un espai com molt fred, poc viscut.
Poc viscut, no? I llavors, que pot transmetre una mica de fins i tot de tristor. Llavors, tenint en compte això, quins colors ens agraden, com volem que sigui, si volem que tingui més personalitat, si més arrisques menys, tamany i llum natural que tinguem. I a partir d'aquí podrem determinar quins colors volem.
Per tant, anem a fer el recorregut per la casa, arribem a casa nostra, obrim i tenim el que és el rebedor, qui el tingui, el menjador, l'espai comú.
Mm-hmm.
Aquest espai comú que ha de ser compartit no ens pot definir si vivim amb més gent només a nosaltres, sinó que potser hi haurà més, haurem de jugar més amb altres personalitats. Com ho fem? Quins colors triaríeu?
Jo aquí m'aniria segur per una base blanca beix, mirant molt bé el subtor, si anem més a un càlid o un fred, i aleshores personalment jo com a casa meva, no? Ho hem fet, és buscant amb materials que treballin, per exemple, volem algú que sigui com molt càlid, molt acollidor, perquè justament és el primer impacte de casa, es treballem amb fusta, aquí ja tenim per mi el segon color, i el tercer el tinc amb accents, el tinc amb alguna làmina, alguna foto que m'agrada i que hi ha tres colors que representen una mica la meva família. Aleshores, ho tinc així, però amb molt petit detall, just és tota l'estona aquesta tècnica que tu deies, Laura.
Crec que l'objectiu és aportar calidesa. Són espais per socialitzar, per estar amb gent, per passar-nos-ho bé, per ser molt acollidors. Llavors, els marrons, amb totes les seves tonalitats, no? Des d'un terracota fins al més fort, crec que ha de ser el color que defineixi aquestes habitacions. I també podem jugar amb les plantes, no? Les plantes ens aporten verd.
Exacte.
Ens aporten color. Per tant, també donarà aquest accent, ens connectarà també amb la natura, llavors és molt important. El marró també connecta amb... és que es crea aquesta atmosfera artesanal, connecta amb les nostres arrels, amb la terra...
Juga una mica amb el feng shui, també.
Amb el feng shui, llavors... I just és al final, que tu deies, no?, que convivim amb més persones, però també crec que tenim una identitat com a família. La meva identitat com a Andrea Sola potser és una mica diferent a la meva identitat com a família. Aleshores, és també veure amb quins colors la meva família sent identificada i segur que hi ha patrons, o sigui, a casa meva estic marcadíssim, no? El que ho deies és que dic tal qual, o sigui, aleshores també veure per aquí com, per on tirem.
No estaria més, a lo millor, fer una reunió familiar i dir, va, de quin color volem tots?
Seria ideal, seria ideal. Però sí que si
fos... Sense deixar-nos portar per segons quins
impulsos.
Clar,
aquesta base neutra, amb aquest marró, no?, amb aquesta fusta i aquests accents,
És encert
segur. És a dir, molt difícilment ens equivocarem.
Uh-huh. I fins i tot canviar-la en funció de les estacions, no? Tenir el tèxtil d'estiu, tèxtil
això
més d'hivern...
Això ho hem comentat molt també aquí a Casals amb l'Ànima, no? Jugar amb les estacions
i
per donar-li un toc.
I això és l'interessant del color accent, no? Parlàvem d'aquest 10% de color accent pels detalls. Són aquest 10% el que volem trobar, no? És... No ens agrada una cosa, m'he cansat d'aquest coixí groc que porto tot l'hivern, veient tot l'estiu, veient, ja no puc més amb el coixí groc. Fora.
Mm-hmm. Llavors... És més fàcil treure un coixí que no pas pintar tota la cara.
Exactament. Llavors, tots aquests colors, que potser ens cansarem, que tenim moltes probabilitats de que ens acabem cansant, perquè és lògic, fora. I són fàcils de canviar. Llavors, aquí també està l'interessant del color accent. Mm. Llavors, ens hem cansat d'aquest gerro que teníem, no? Fora, el canviem i ja està.
Mm-hmm. Estàvem parlant de les estàncies més comunes, on estem, el menjador, sala d'estar... Anem a la cuina. Activitat, sí. En principi.
Sí, sí. Ara també s'ha de... Clar, avui en dia hi ha molta cuina oberta.
I anava a dir just que hi ha una tendència com molt clara.
A les cuines obertes. A mi m'encanten personalment, crec que dona també aquesta part de tota la família
junta
mentre en cuina, vols vigilar els nens, és perfecte, no? Llavors, sempre les cuines han estat com molt blanques, no? Es portava molt el blanc, ara també entra el negre, cuines amb negre, que també... El negre és un color que...
És polèmic.
Polèmic, no?
Sí, que pot arribar a ser molt elegant o destructiu.
Exacte. O claustrofòbic, també, exacte. No? Llavors, en interiors, el negre en moda, per exemple, sí que és un color molt elegant, no? Ens recomanen, quan volem anar elegants, doncs vestir-nos de negres. En interiors hem de vigilar, perquè si no tenim un espai molt gran, pot fer l'habitació molt petita i claustrofòbica.
I també com el combinis, eh? Jo crec que, per exemple, una cuina negra, però ben combinada... Clar, una cuina negra que sigui oberta. Jo no imagino una cuina tancada negra...
Ha de ser oberta.
Horrible. Però una cuina oberta, que tinguis tot el menjador amb tons beige, aquest to accent, i després la cuina negra com de fons, ostres, li dona una personalitat...
Sí. O jugar amb aquest blanc i negre, amb aquesta combinació, no? Si fiquem més, una mica més de blanc, aconseguirem una cuina potser més lluminosa, si li posem una mica més de negre, potser més original i molt més...
El vermell, hi apostaria?
No, el vermell és un cor...
Es van posar molt de moda, perquè jo recordo cuines molt vermelles que a mi en aquell moment m'horroritzava de dir... Ostres, sí. És que és molt llampant.
És que el vermell... Jo no vull dir que hi ha colors prohibits, no? Però sí que és veritat que el color vermell és perillós perquè ens altera el sistema nerviós.
Sí.
Llavors, dormitoris, per exemple, prohibit.
Descartadíssim. Despatxos?
Despatxos fora. I en cuines...
No crec que sigui el més ideal. Potser es pot jugar, Potser amb un... per dir alguna cosa, no? Però un accent
ja
allò
petit,
amb un gairebé granate, que allò que estic com molt elegant, no?
El verd, per exemple, en
és molt tendència ara.
A mi m'encanta, crec que més transmet pau, transmet tranquil·litat,
un verd així com harmonia, oliva, no? Molt mediterrani,
sí,
és com poquet saturat, una miqueta de gris, a mi aquest to, si algun dia faig una reforma que espero poder-la fer mai, m'encantaria, perquè és que a més crec que just no li dona el protagonisme que necessita la cuina, sobretot a nivell també simbòlic, de reunir tota la família, no?, d'anar fent, i crec que té com aquest...
Té un encant.
Sí,
un encant.
És molt càlid.
Albert, com dèiem, el relacionen amb l'harmonia, el permetria anar a la cuina, anem al lavabo, perquè no sé com hauria de ser, quin color hauria de predominar. Normalment els blaus, perquè fan aigua, sí. És amb el que es juga més, blanc i blaus...
Blancs i blaus, ara també es porta molt el negre en el bany, colors així doncs una mica més forts,
sí.
Comencem a atrevir-nos també a anar als banys i es permet ja jugar una mica
a trencar
més.
Trencar una mica patrons del que s'espera, no? També és com força interessant trencar, no? Jo a vegades entro, per exemple, a restauració, moltes vegades, bueno, sempre m'hi fixo en com són els banys, i hi ha vegades que et sorprenen per bé, perquè dius, hosti, no m'esperava pas això, és com, de cop... És un exemple molt extrem, no? Però que tenen el típic paper pintat,
sí.
que ocupa tot fins al sostre, i dius, ostres, no m'ho esperava. Aleshores, és un espai, clar, també en funció, suposo que a restauració, doncs entres i surts, i a casa, si tens la teva dutxa, relaxant i tal, doncs igual no t'agrada estar com tan atabalat, necessites com més relax, però jo sí que començaria a trencar una mica patrons de treballar amb els blaus a...
Sí.
Just amb aquests espais.
Seria el bany un dels racons que més podríem jugar, potser?
Sí, jo crec que ens hem de començar a atrevir amb jugant amb colors en el bany, perquè estava tot com molt establert, aquells blancs, blaus...
Sí, les tanefes...
Les tanefes... Canviem-ho, sí. I per, arrisquem-nos, no?
Les rajoles també.
Les rajoles, exacte.
A mi els papers pintats en el bany, quan vaig en un restaurant, m'agrada moltíssim. Crec que li dona moltíssima personalitat. Sí que és veritat que a casa nostra...
Hem de vigilar.
Per tant, no ho recomano... Però quan vaig en un restaurant i vaig al lavabo i em trobo aquests lavabos meravellosos amb paper pintat, vaig a un que té un paper pintat d'ocells, no?
Potser la clau està amb el moble, no? Que el moble just sigui aquesta peça que tingui el color i la resta sigui una mica més neutra. No sé, és com trobar la clau, però jo sí que trencaria ja, sortiria dels blaus.
Sisplau.
Arriscaria una mica.
Doncs fora blaus, anar al bany i arriscarem una mica més. Paper pintat pot ser una gran opció. Anem al despatx. Que aquí sí que, a veure, juga, hem d'estar tranquils, però també hem de ser creatius moltes vegades. Potser ens hem de plantejar primer quin tipus de feina fem i per què volem el despatx, i llavors una vegada ho sapiguem, actuem.
Totalment d'acord.
Per tant, què ho definiries? És a dir, quin tipus de feina tindria uns colors i quin tipus de feina tindria uns altres?
Sí, volem un ambient molt més relaxant, lògicament, tons freds, com el... i clars, sobretot, com el blau, el verd, el rosa, els liles morats serveixen també molt bé per meditar, per relaxar-nos, si volem llegir, si volem...
Més introspectius.
Exacte. Si volem una mica més d'energia, per exemple, el taronja, els colors que els van molt bé, el taronja, sempre s'ha dit que està relacionat amb la creativitat. Mal.
Jo aquí he de dir que ja us ho he dit abans,
ja no tinc aquí abans
el meu què, i no, sí que crec que amb treballs creatius, segons el punt, no? per exemple, jo com he de dissenyar i m'he de al dia, em relaciono tota l'estona amb colors a través de la pantalla, per tant necessito que el meu espai sigui el més neutre possible per no deixar-me interferir.
Clar.
Perquè no hi hagi interferències visuals dels meus colors envers els colors amb els que treballo, no? Però sí que és veritat que jo crec que no ho sé, hi ha espais on entres i dius, no? O sigui, hi ha un taronja, sí que dius, ostres, doncs aquí es mou molta energia, hi ha molt moviment.
El taronja passa una mica amb tots els càlids, eh? Sí, lògicament sí, però també amb petites dosis.
Sense quan parles de petites dosis, per exemple, en un espai, on seria? Amb una làmina?
Potser
un miniarxiu,
una làmpara, que li doni aquest punt d'energia, de vitalitat, però sense saturar l'espai. Tot taronja, podem acabar
odiant-lo com l'Andrea. O sigui, que estigui present però no sigui protagonista. Per mi és això, no? Com saber que hi és, que està aquí, però no que és el color que a mi... Que quan jo me'n vagi, no recordi, hosti, tu, quina paret taronja, sinó, ai, doncs hi havia un coixí taronja moníssim.
Sí.
No, crec que
els detalls, no? Els detalls són el que marca la diferència, no, que es diu?
Això pel que fa al despatx, hi ha la zona de relax per excel·lència, on dormim, que tots estem d'acord en que ha de ser un lloc hiperrelaxant, ens hem de recuperar enèrgicament, per tant, com ho fem? Quins colors, quins tons, com juguem? I amb què?
Aquí és important agafar els colors freds, verd, blau, rosa, el més suaus possibles.
Exacte.
Perquè si agafem tons més fos ens provocaran certa excitació, llavors baixem tons molt clars. L'únic que sí que és veritat, a vegades, quan utilitzem colors freds molt clars, podem córrer el risc de produir tristor, no? Llavors, com en tota la vida, no abusa. Vull dir, podem apostar per aquesta tonalitat, podem jugar amb una base neutra, però sobretot això, correm el risc de que sigui molt fred, de que ens provoqui una certa tristor. Imagineu-vos un dormitori tot blau, molt claret.
Exacte,
molt claret,
sí,
no?
Que tingui molta presència del gris, no?, dins aquest blau.
Sí, llavors...
Baixa. Jo aquí jugaria amb els materials, o sigui, triaria sempre un color i faria que el material fos un altre color. Per exemple, triarem molt de fusta, o sigui, que sigui més càlid, fusta, o tirar de, jo què sé, del tèxtil, que sigui un lli... jo què sé, a més a l'hivern, doncs una llana, anar tirant amb materials que siguin com més acollidors, que no sigui un material molt sintètic o fred.
Clar, a més són colors molt fàcils de combinar. Un rosa així claret, podem combinar-lo molt bé. Un blau claret també es pot combinar molt bé, per tant ens permeten jugar. La fusta, abans parlàvem del color marró, que porta aquesta calidesa, en el dormitori també ens anirà genial.
I també li donarà un punt com més elegant. Exacte. Estètic, no? Perquè al final té aquest punt en què que no és massa fosc, tampoc és massa clar, està una mica aquí en el punt mig, i jo crec que li dona com just la calidesa justa i l'elegància que potser requereix, no? Que al final és un espai on aquí sí que definitivament és on som reals, o sigui, ronquem, som de veritat, aleshores jo crec que necessita tenir aquest punt com més d'autenticitat, però sobretot de molt relax.
I no? També el gris és un color molt interessant pels dormitoris, un gris clar, un gris perla, ens aporta molta serenor. Llavors també molt recomanable i molt fàcil de combinar el color gris.
Clar, és el que anava a dir
també. Exacte, és com a base perfecta per després tirar d'uns coixins en una temporada, uns altres en una altra.
Molt fàcil de combinar. Un gris més fosc, com un azabache, que és molt elegant, a mi m'encanta, és elegantíssim, però per dormitoris jo no el posaria. Posaria un gris azabache perquè estàs, si tenim un menjador molt gran,
exacte.
Perquè recordem que els colors foscos absorbeixen molt la llum, llavors si tenim un menjador molt gran, apostem pel gris azabache.
I està també d'acord que els materials més nobles, també, si no abusem del seu tint, el mateix to natural fa que tot rebaixi també, sí, és a dir, totalment. Posar sempre, apostar per materials nobles, tèxtils doncs de cotó, i si respectem el seu color original, estem ja entrant en harmonia?
Sí, totalment, sí, totalment. Sí, per mi és un sí, o sigui, per mi seria aquest 30, o sigui, jo seria el 60, seria el neutre, el 30 seria el material, i el 10 seria el color accent, que el vaig canviant en funció de l'estació. De dir, doncs ara em ve més de gust algú més estival, tiro més per aquí, a l'hivern sempre, no, el material sí que és veritat que abuso una miqueta i el faig com encara més càlid, amb tèxtils i tal, però jo crec que seria com aquesta la clau.
Reconcentrat de podcast.
Tranquil·lament és un espai que proposa una conversa entre el periodista i sotsdirector del Versió RAC1, Marc Serra, i el psicòleg, escriptor i conferenciant Xavier Guix, des de dos punts de vista, sovint complementaris, però altres vegades totalment enfrontats sobre situacions que ens afecten en el dia a dia. En aquest fragment que escoltarem, la conversa gira al voltant d'una pregunta. Serveix d'alguna cosa enfadar-se? Atents a la conclusió.
Un treballador del Departament de Defensa dels Estats Units, interpretat pel Michael Douglas, acaba de ser convidat de la feina i té per endavant una missió que sembla bastant senzilla. Tornar a casa amb la seva filla i la seva dona. Però la jornada es complica i pateix el que dona títol a la pel·lícula i és un dia de fúria.
Tengo que ir a casa. Tengo que llevarle un regalo. Solo intento llegar a casa para el cumpleaños de mi hijita. Si nadie se interpone en mi camino, nadie resultará herido.
Perdone. Perdone. No sé si se ha dado cuenta, pero hay personas esperando para usar el teléfono.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quiere usar el teléfono?
Exacto, capullo egoísta.
Pues es una pena, porque ¿sabe una cosa? Creo que está averiado.
Avui parlarem de la fúria, no de Michael Douglas disparant a una cabina de telèfons, o la versió més domèstica, que és l'enfadament. Perquè enfadar-nos serveix d'alguna cosa? Quan alguna cosa ens molesta, ho hem de verbalitzar i cridar si fa falta, o és una pèrdua de temps i d'energia? És certa aquella dita que diu que si estàs enfadat tens dues feines, enfadar-te més i desenfadar-te? Avui, gent enfadada i emprenyada amb el Xavier Guix. Xavier, què tal?
Molt bé, molt content de tocar aquest tema, perquè és un tema que l'hem normalitzat.
Hem normalitzat l'enfadament.
Sí, és com ja, bueno, ja el caràcter, com que aquest és així, com que aquell és així.
L'enfadament de Twitter, no?
És que com son pare.
Aquest l'hem normalitzat.
És com sa mare. Sí. I anem normalitzant el que tant cridem, que tant ai, que es posa d'aquesta manera que es posa, però sembla normal. I en canvi estem fent una cosa que no és gens normal.
Però, a veure, un moment. Jo crec que en aquest cas, avui ens discutirem, Perquè, és a dir, ara entrarem més en profunditat i ho analitzarem des del punt de vista més psicològic. Però d'entrada, a mi, una persona que s'enfada, si falta el respecte a totes aquestes coses, evidentment que ja la desestimem. Però de vegades la gent que té la capacitat de fer uns crits, de tancar-se en una habitació, tancar-se al lavabo, fer uns crits, renegar i llavors sortir i portar la cosa a la mar de bé, jo admiro aquestes persones, perquè prefereixo l'enfadament que no causa efectes secundaris, aquell que va de mala llet, per dir-ho així, tot el dia, i no s'ho tret de sobre. No hem de treure això? No hem de treure'ns-ho de dins?
Una cosa és treure-m'ho de dins, perquè doncs fa mal, emprenya, és com un nus, és una energia foscota que la porta portes a dintre, és un malestar, evidentment, i ens crispa els nervis estan crispats, i per tant és evident de que tot et demana que facis alguna acció per relaxar, per destensar aquella tensió interior que portes.
Si jo m'enfado amb el company de feina, o la companya de feina del costat, no, però dic, a veure, o sigui, què és millor? Dir-li de tot? No, a veure, un moment, o sigui, pensem-ho bé, això, perquè no és tan fàcil, aquest tema és polèmic. O sigui, dir-li de tot amb el amb carinyo i després doncs, demanar disculpes, el que sigui tal, o quedar-t'ho tot a dins, que tens aquella recremó, estàs a casa donant-li voltes tota la nit, hauria d'haver dit, perquè...
Però per què només em dones dues opcions?
Ah, n'hi ha tres?
I quatre.
Ah, doncs digue'm, perquè les aprofitarem.
Primera opció, que no sigui cap de les dues que has dit.
Sí.
Me'n vaig al lavabo.
Sí.
Me'n vaig a fer una volteta.
Mm. Però, perdona, tu menges tu això, eh?
És que tu has de menjar tu.
Oh, per què? I si l'altre t'ha fet alguna cosa que realment mereix que t'enfadis?
D'acord, però aleshores, primer m'haig de donar compte. Estic així per allò que m'ha dit l'altre? Estic així per alguna cosa que jo arrossego? Estic així perquè tinc un pensament amb judici que diu aquest sempre fot el mateix i me l'està clavant?
Però en el moment que t'enfades no penses tantes coses,
doncs
Xavier.
Doncs per això necessites una mica de temps.
Ah.
Per això has d'anar al lavabo.
No penses per què m'estic jo enfadat. Això ja és una segona lectura.
No,
però
no.
En el moment que t'emprenyes ho engegues tota dida
no,
està. Això ja rumiaràs.
Això és no saber-se controlar, Serra. Això és no tenir autocontrol. I llavors una cosa que aprenem a la vida és a autocontrolar-nos i per tant gestionar justament aquestes rebrincades que ens fa a l'estómac i que ens puja la fel aquí a la boca i que ens diríem, llavors efectivament faríem disbarats, etc. Aquell que se sap contenir no és per fer-se mal ni per quedar bé, és senzillament perquè diu, primer abans que deixar-ho anar deixem-ho treure de mi. Per què? Perquè el primer que de tot és d'això que està passant què hi estic posant jo?
Aquell que se sap contenir, que dius tu, és el que acaba ingressat al cap d'un mes amb una úlcera a l'estómac?
No, això és perquè no ho ha tret.
Ah, val, bueno, ja en parlarem en tot cas.
Però treure-ho no vol dir arrojar-lo.
Val.
No vol dir agafar...
No vol dir llançar la cavalleria pel damunt.
Exacte, agafar la galleda amb tota la meva bilis i llançar-li l'altra, perquè l'altra quina culpa en té?
Ara... Oh, quina culpa en té? És que potser sí que en té culpa.
D'acord, però no seria culpa, en tot cas seria una responsabilitat. Potser no m'ha dit les coses ben correctament, potser no m'ha dit les coses amb la cura que necessitaria, potser he estat massa espontani, potser he fet menció a algo que ha sigut una indiscreció. És a dir, qualsevol cosa d'aquest tipus. I aleshores, jo primer de tot haig de mirar-me a mi. A veure, la meva resposta que estic tenint és perquè jo penso que aquesta persona és un X,
sí.
I aquest X que li he posat és el que està causant que jo em senti tan malament. O bé és perquè allò que ha dit m'ha tocat, aleshores, com és que m'he deixat que em toqués això? Home, doncs això ho dec de dir desprotegit. Potser aquesta part jo no la tinc massa suau.
Tu m'estàs dient...
Potser em pensava que, aquest no, que a mi no em dirien coses d'aquestes i me les estan dient.
Que l'exercici és per què he saltat.
Més que per què...
O sigui, per què m'he enfadat.
És adonar-me'n de quins pensaments porten judici. Aleshores, quan hi ha una situació de conflicte, el primer de tot és respirar. I respirar no vol dir anar-se'n a donar una volta. Això és una cosa que es pot fer, una solució. Me'n vaig donar una volta. Si no puc anar a marxar una volta, haig de respirar. I és el que antigament, recorda que t'ho hauran dit més d'una vegada quan eres petit, potser ara de gran no t'ho diuen, que és compta fins a 3.
Oh, quina ràbia.
O fins a 10. O fins
sí,
a 5.
Depèn de l'enfadada, era fins a 10, eh?
Exacte. Llavors, compta fins a 10. Llavors què vol dir? Ara m'estic aquí aguantant. Però mentre t'estàs aguantant, aquella pujada baixa. O comença a baixar. I aleshores tens un petit espai de discerniment en el qual siguis conscient què m'estic ficant al cap. I ja fa estona que des de que m'ha fet aquell comentari que estic dient, però aquest tio que s'ha pensat? Llavors, la idea que està rebotant dintre meu és el meu pensament, aquest tio que s'ha pensat, o aquesta dona, què cony diu? Per tant, quan ens passen aquestes coses, hem de fer una mica d'exercici primer de mirar-nos a nosaltres. I jo com m'estic enfadant en aquesta situació? Si arribo a la conclusió, Serra, de que l'altre no ha estat oportú, que potser el que ha dit hagués pogut tenir més cura,
sí.
Aleshores...
Que és el que és culpable, bàsicament. Si m'ha fet saltar perquè m'ha ofès d'alguna manera, responsable...
Més que culpable, responsable. Aleshores, jo li haig de poder dir.
Sí.
Però li haig de dir ben dit.
Però ja tu dius que ho digui a l'11, no?
A l'11
o al 12. He d'arribar fins al 10.
I durant el camí de l'1 al 10 ja m'he donat compte de que estic pensant el que estic pensant.
Yeah.
I per tant, un cop jo ja puc separar això, tinc dues coses a fer. Una, comunicar-li a l'altre el que jo necessito, el que és important per mi, i dir-li, doncs, allò que en diem assertivament, que seria la tercera que tu has dit, ja, jo t'he dit, hi ha més solucions.
Sí.
Tu només en veus dues.
Jo
en veig quatre.
Sí.
Una és aquesta, la de, ei, primer para, respira, i connecta amb la teva necessitat i amb el teu pensament crític, i dos, tracta aquest tema de forma assertiva.
Què vol dir això?
Assertiva vol dir utilitzar la primera persona. No atacar-te tu, perquè tu ets, perquè tu m'has dit, perquè ja està bé, perquè no has tingut en compte, sinó jo. Jo m'he sentit malament quan t'ho has dit. A mi no m'ha agradat que fessis aquesta menció davant dels companys, perquè em semblava que era una discreció, que jo te l'havia confessat com a amic. Jo m'he sentit. Per tant, no estic atribuint la causa a tu.
Però és que la té, eh? És culpable. És culpable perquè m'ha ofès molt, eh?
No, però l'ofensa,
sí.
Cuidado. L'ofensa, tu estàs posant l'altre com ofensor. Per tant, en l'ofensa...
Però si ho és realment.
No, perquè, fixa't, hi ha ofensa, ofensor, i hi ha l'ofensa. Hi ha algú que
m'ofensa. No m'agrada la teva camisa.
Vale, no m'agrada tota la meva camisa.
Sí.
I?
Home, doncs que em pot saber greu, perquè és una camisa que jo he comprat amb molt de carinyo, me l'han regalat i tal. Ara aquest per què m'ha de dir que no li agrada la meva camisa?
Doncs
no té altres problemes a la vida que dir-me això?
I jo la gent també vaig amb tanta cura que no els dic mai el que opino, no els dic mai el que penso, me'n callo tot, no els dic
res. De manera tan directa segur que no. Segur que jo no opino de les camises de la gent.
Aleshores tu vas de bo.
Bueno, depèn.
Tu vas de bo.
Sí.
Tu vas de bo, tu ets bo.
S'intenta.
Tu vas de bo,
sí.
I en canvi l'altre fot el que vol.
Sí.
Però jo no em permeto ser dolent.
No.
Jo no em permeto dir el que vull. Per tant, jo em mossego la llengua. Doncs potser has d'aprendre a no mossegar-me la llengua.
Val, doncs ja vens més a
però,
la meva.
Però dir les coses ben dites. Per tant, no fer igual que l'altre. Perquè si faig igual que l'altre, m'igualo. I si m'igualo a l'altre, em sento una merdeta com l'altre. En canvi, fixa que la intenció de vegades de cridar, d'enfadar-se, d'utilitzar el que entendríem per agressivitat, que no violència, ho dic perquè ho distingeix.
Sí, sí, sí.
Si jo dono un cop a la taula... He fet un cop a la taula, estic amb...
Pujo el no top. Ho facis més, que la gent que ens escolta amb auriculars ara acaba
de fer
un ensurt. S'ha enfadat amb nosaltres.
Exacte, doncs això és agressiu. Però no és violència, en el sentit que, com coneixem la violència. Aleshores, quan hi ha conductes agressives, generalment tenen la voluntat de situar-me a mi per sobre de l'altre. Jo, d'alguna manera, que m'he sentit ofès, que m'he sentit atacat, que m'he sentit qüestionat, m'he quedat per sota. En aquell moment he tingut un sentiment de fer-me petit.
Totalment, sí.
Doncs com recupero un altre cop la grandesa?
Ara, com ho faig, això?
Doncs cridant, emprenyant-me, mostrant-te que estic molt ofès i que m'has fet un no sé què i que estic... I tot això per què? Primera, perquè et donis compte. Ja te l'estic fent pagar. I segona, perquè jo tinc la raó. I m'haig de posar per sobre. I com més raó, això en l'auca del senyor Esteve, saps que hi ha l'obra de teatre,
el famós auca,
doncs hi ha un moment que l'avi Esteve,
l'avi Esteve, li diu,
amb el net, amb l'estaret, li diu, fill...
El que porta la botiga, exacte, el que era la botiga.
Diu, fill, diu, tu mana amb bons modos. I si no tens raó, mana amb uns bons crits, que semblarà que en tinguis. És a dir, és una descripció exacta d'això. És a dir, com ens resituem ràpidament quan ens hem sentit ofesos, quan ens hem sentit petits perquè ens hem sentit qüestionats.
Qui no plora, no mama.
Si plora...
Qui no es queixa, no aconsegueix coses.
Segurament, assertivament parlant, és així. L'assertivitat s'entén com una estratègia. Una, per no ser agressiu amb l'altra, i dos, per aconseguir coses.
Vull dir, perquè hi ha molta gent que diu, mira, aquest que ha cridat, aquest que s'ha queixat, aquest que s'ha enfadat, ho aconsegueix tot. Jo que no dic res, jo que faig la feina, que treballo, no sé què, no aconsegueixo res.
Jo tinc un amic
sempre
meu...
Sempre és molt millor queixar-se i enfadar-se i cridar.
Jo tinc un amic meu que es va trobar en una situació, estava a l'aeroport d'Eivissa, a punt d'agafar el vol, bueno, agafar el vol, d'agafar el bitllet, i davant seu tenia un d'aquests, justament, queixosos. I va muntar un sidral...
Si estava en un aeroport, és probable que tingués raó.
Aleshores, va muntar un sidral espectacular. Tothom de la cua, en fi, se sentia disgust, perquè era una situació tensa, desagradable, una situació d'aquestes que no, són indesitjables. Vale. I llavors què va passar? Bueno, es queixa, muntar el numeret, i llavors el següent era el meu amic, i el meu amic es posa ja quan, davant de la safata,
sí,
de l'hostessa,
sí, l'hostessa,
i li diu, per voler quedar bé, no per quedar bé, per ser una mica empàtic, li va dir... Qué mal rato que te ha hecho pasar, ¿verdad? Y ella tan tranquila le dijo, sí, pero este señor no sabe dónde le he mandado las maletas.
Ostras. És molt bona aquesta, eh?
Aleshores, Serra, vigila amb qui fots a cridar, vigila d'utilitzar aquests estils, perquè a vegades no saps amb qui estàs parlant,
és que ara
ni amb què et trobaràs a la vida.
M'està caient una fama com de persona enfadada, i ja sabeu que els que em seguiu fa temps que no sóc així, però sí que és cert que bueno, he donat moltes voltes sobre el control del caràcter i el control de la ira. Perquè hi ha una altra cosa que et posaré damunt de la taula, que segur que molts dels que ens escolten s'hi sentiran identificats. Hi ha algú, qui sigui, traiem-ho de l'àmbit de la feina, perquè si no sembla que estiguem sempre en el mateix objecte d'estudi.
Sí, no, els enfados que són sobretot a casa.
Sí, a casa, per exemple. La persona que renega, que s'enfada, el de la parella, que sempre està enfadat perquè aquesta reparació no l'han fet bé, perquè avui a la feina no sé quantos, perquè avui m'ha dit allò, arriba a casa, té nervis, s'enfada amb la parella, ho paga. I després, l'altre de la parella diu, home, o sigui, jo em podria enfadar per totes aquestes coses per les quals s'enfada la meva parella. Jo podria, però jo me les callo. Si jo me les callo, ell o ella, per què no se les calla? Bé. I això tret a qualsevol àmbit. Clar. És a dir, si jo faig un exercici de no enfadar-me, de ser de caràcter tranquil, malgrat veig una injustícia o malgrat veig una cosa que no m'agrada, l'altra persona que crida i tal, no sé què, per què no ho fa? I llavors això és el clau a reble amb una altra frase que també és del llibre, que és, oh, és que aquesta persona és així. Ah, no, jo també ho seria.
Veus,
jo també cridaria, clar. Però jo m'ho sego la llengua.
Hem naturalitzat. Aquí hi ha moltes coses que cal afegir. Primera, algunes persones tendeixen a crear excessives expectatives i, a més, expectatives de perfecció i que es consideren que elles són molt bones, que ho ja hem dit abans, i elles ho fan tot bé, i no s'equivoquen mai, van tot el dia queixant-se perquè la resta del món no ho fa. Per tant, és com si ens diguéssim, la resta del món hauria de ser com jo. Perquè si tothom fos com jo, tot es faria l'hora, tot aniria bé, etcètera, etcètera, etcètera. I algunes persones generen aquest tipus d'expectativa. Per tant, compte que el que més ens fa enfadar, justament per això et deia, primer s'ha de mirar un a un mateix, és les expectatives que ens hem generat. Segona cosa, algunes personalitats, algunes, no gaires, però algunes, tendeixen a anar sempre d'enfadats perquè creuen que així aconsegueixen les coses.
Sí, senyor.
O bé les aconsegueixen, o bé una cosa més important, les deixen en pau.
Ah.
No es fiquen amb elles. Per què? Perquè mossega.
Com a defensa.
Exacte.
El que sempre està enfadat, tu no aniràs a dir-li res.
Exacte. I llavors, és el que vol.
T'ha ben vist, això.
És el que vol. No vol saber res, no vol que s'hi costi, no vol que li demanin, i llavors quan algú s'acosta ja et fa mala cara.
Un moc.
I llavors aquest moc el que serveix és perquè deixa'm estar, a mi no m'emprenyis. I van creant, ja van creant el seu entorn justament això, que és el que volen. Passa que per permetre's fer això has de ser una persona, en tot cas, amb molt poderiu o que es pot permetre el luxe de quedar-se sola a la vida. La resta és com gestionem el sentir-nos qüestionats. Com gestionem que l'expectativa que tenim sobre algú ens frustri. I com gestionem, el que tu li has dit, molt bones paraules, la conducta ofensiva. L'altre m'ha ofès. Tingues en compte que hi ha aquella dita que diu només ofèn el que pot, no el que vol. Per tant, jo sóc el que li dono l'apertura o no a l'ofensa. Jo sóc el que gestiona o no l'expectativa. Jo sóc el que gestiona o no el significat d'allò. Per tant, depenent de com jo col·loqui això, si sóc de pell fina, si sóc molt prim mirat, com et pots imaginar, els susceptibles de seguida se senten qüestionats. Diguis el que diguis, ja la pell els hi va molt fina. I aleshores què passa? De seguida se senten ofesos per tot, de seguida se senten qüestionats personalment. Aleshores, clar, això no és un problema de l'altre, això és un problema, la susceptibilitat és un problema teu, i probablement l'hauràs de resoldre treballant aquesta pell tan fina. Una altra cosa és, però hi ha persones, com tu descrius, que tenen la capacitat, habilitat de tirar-te el dard allà on et fa mal,
sí,
però si te'l tiren allà on et fa mal és perquè allà estàs desprotegit. Vol dir que allò no ho tens ben cuidat. Per tant, has d'aprendre també a cuirassar-te de modo que les coses que et llencen de fora et caiguin de seguida a terra. Però quan alguna d'elles travessa la cuirassa i et fa mal, això no és de la capacitat del de fora, sinó és la desprotecció del de dit.
Val la pena, llavors, enfadar-se?
No. No, perquè tu ho passes malament, l'altra persona també ho passa malament, i generes un estat de resistència. A vegades aquests enfados agafen tal dimensió que jo em fa riure, eh? És una cosa que encara avui em fa riure, però quan l'escolto m'haig d'aguantar el riure. Com tu dius, haig d'aquí, m'haig de comportar. Per què? Perquè a mi que una persona em digui fa una setmana que no em parlo amb la meva parella, per què? Perquè ens vam enfadar i no ens parlem. Dius, home, per l'amor de Déu. És a dir, tant orgull, tant d'odi interior ja, tant capaços som d'aguantar-nos tot aquest patiment interior, tot això només ens fa que mal. I a més, si barregen després aspectes com, per exemple, la culpa o la incapacitat de perdonar. Per tant, ens posa en evidència certes qualitats que hem d'atendre també a la nostra vida. Soc capaç de fer-me responsable i no culpable? Soc capaç de perdonar? Soc capaç de treure l'importància? Soc capaç de veure allò que realment importa? Soc capaç realment de veure les altres coses bones i no només allò que m'ho fes? Perquè si no tinc aquesta capacitat, aleshores no me'n donaré compte, però estaré posant l'ull contínuament en allò que falta, en allò que no està bé, i en canvi culparé els altres pensant que són els altres els que m'estan ofenent a mi.
Avui marxarem amb una estratègia que no m'has comentat, crec que també és bastant útil, perquè també evita l'enfadament, que és un cop de porta. Bon cop de porta,
sí,
i adéu-siau.
Sí, o trencar. Trencar, jo me'n recordo.
A trencar què?
No, ara t'explico.
No.
Una anècdota que la vaig viure, no la vaig viure, la vaig veure, perquè era l'època aquella del Gran Hermano, quan sí, començaven, que tots es veiem el Gran Hermano, i que per mi era,
que era
com
un experiment sociològic,
sí,
en aquell moment.
Sí, bueno, per mi ho va ser,
això deien.
Per mi ho va ser, no sé si sociològic, però per mi psicològicament va ser molt interessant. I veia moltes coses, molts patrons. I un dia n'hi havia dos que es van barallar, gat i gos, però una baralla. Uns crits, a més, fem allò de que tots dos cridem i ningú s'escolta. Doncs van arribar a tal punt que jo dic, ui, aquí això ho acaba malament, és a dir, aquí. Però quan estaven en el moment de màxima tensió, un dels dos agafa una ampolla de cava que tenia al costat i se la llança pel damunt. I l'altre es va quedar parat. I al cap d'un moment es van posar a riure els dos. Ah, fantàstic. Talla, trenca, el cop de porta no ha de ser ofensiu, sinó ha de ser un deixem-ho estar. I aleshores, quan som capaços de transcendir-ho, no donar l'importància, això, l'enfado, ens durarà molt, molt, molt poquet.
Doncs deixem-ho estar.
Reconcentrat de podcast.
Quina relació hi ha entre l'anomenada Lleyman i l'estiuenc Surfing USA de Beach Boys? Olga Suanyes, la directora del Chelsea Hotel, al podcast de RAC+1 on s'expliquen les històries que s'amaguen darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida.
Fàcilment reconeixibles per les seves harmonies vocals, els Beach Boys van ser el grup més representatiu de l'estil de vida californià dels 60. Les seves cançons ens transporten a un paisatge càlid de platges plenes de joves bronzejats, enfilats damunt una taula de surf resseguint onades per la costa del Pacífic. I, sens dubte, el tema que millor recull tot aquest imaginari és Surfing USA, la cançó que es convertiria en el primer gran èxit d'aquesta formació i que és el protagonista d'aquest episodi del podcast del Chelsea Hotel. La va escriure a finals de 1962 el líder i autor de la majoria de temes de la banda, Brian Wilson. En aquella època, el cantant sortia amb una noia que tenia un germà molt aficionat al surf i va pensar que podia ser una bona idea fer una cançó que tractés sobre aquest esport i els principals enclavaments del país on es podia practicar. Wilson va demanar al noi una llista amb el nom de diferents llocs coneguts per aquesta activitat i a partir d'aquesta relació va compondre la lletra com si fos una guia de bons llocs on surfejar recorrent tota la costa oest. Tenia la lletra, però li faltava la música. Així que va començar a treballar en diferents melodies per acompanyar-la. Aquesta part li va resultar una mica més difícil i com que no acabava de trobar res que li inspirés els acords ideals, finalment va triar una altra opció: agafar una música existent i adaptar-la al que necessitava. I el tema que va escollir com a base va ser Sweet Little Sixteen, un èxit que 5 anys abans havia llançat el guitarrista Chuck Berry. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas. Quan Brian Wilson va plantejar la idea a la resta de membres dels Beach Boys, tots van trobar que era una molt bona manera de fer un homenatge a un artista que tots ells admiraven. Diuen que inicialment van plantejar-se contactar-hi per consultar-li què li semblava la idea. Però en aquell moment, el músic de Missouri era a la presó, així que van decidir tirar pel dret sense demanar-li permís. I què hi feia Chuck Berry tancat en un centre penitenciari? Doncs ara us ho expliquem. Al llarg de la dècada dels 50, Chuck Berry s'havia convertit en un intèrpret d'èxit molt reconegut arreu dels Estats Units. Però la seva trajectòria va quedar truncada el desembre de 1959, quan va ser condemnat per infringir la llei Mann, un decret de 1910 que deu el seu nom al congressista republicà James Robert Mann i que convertia en delicte federal el transport de dones d'un estat a un altre amb propòsits immorals. En una de les seves gires, Berry havia conegut a Texas una noia apache, procedent d'Arizona, a qui va oferir feina com a cambrera al Chuck Berry's Club Bandstand, un local nocturn que ell mateix havia fundat i on s'admetia l'entrada a clients sense segregar-los pel color de la seva pell. La jove li va dir que tenia 21 anys, quan en realitat en tenia 14, així que se la va endur amb ell al seu estat natal. Unes setmanes més tard, però, la noia va ser denunciada per exercir la prostitució en un hotel de la ciutat i aquest fet va provocar el posterior arrest del músic. El guitarrista el van condemnar a 5 anys de presó, dels quals en va complir 3, i el pagament d'una multa de $5,000. Així, mentre Chuck Berry complia la sentència a la presó federal d'Indiana, els Beach Boys s'enfilaven als primers llocs de les llistes d'èxits americanes amb una cançó basada en un dels seus temes. En assabentar-se de la popularitat que estava tenint Surfing USA, Berry va amenaçar-los amb una demanda. Aquesta acció va fer reaccionar els integrants de la banda, que finalment van accedir a reconèixer-lo com a compositor de la música de la cançó i, per tant, a repartir amb ell els guanys dels drets d'autor. Perdre aquest litigi contra Chuck Berry per l'autoria de Surfing USA va ser gairebé un apunt anecdòtic en la trajectòria de la banda californiana. I és que al llarg de la dècada dels 60 i els primers anys dels 70, els Beach Boys no van parar d'encadenar èxits. En aquells anys es van convertir en el grup de pop més important dels Estats Units, amb temes que mig segle més tard continuen formant part de la banda sonora de diferents generacions.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem, una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Aigües de Barcelona, Centre Comercial Lilla Diagonal, Montse Interiors, Murprotec, Inverlegal Abogados i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1. Només els caps de setmana.
Tertúlia de patates.
Il·lustres execrables.
Pantalles.
Albert Pla.
Via lliure.
El plat estrella.
L'embalat del mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó.
Tots som 1.
Avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, sóc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Renovar més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra.